David Jou, paral·lelament a la seva activitat científica, ha estat catedràtic de física de la matèria condensada a la Universitat Autònoma de Barcelona fins al 2018. És doctor honoris causa de la Universitat de Girona. Ha publicat una extensa obra poètica i avui presenta el llibre que plega tot el que ha publicat sobre el Vinyet al llarg de 50 anys, sobre l'ermita del Vinyet i sobre la Verge. Els altres components de la taula, la Vinyet Panyella, dona d'arts i de lletres, escriptora, poetessa, investigadora cultural, curadora d'exposicions, compromesa amb el país i amb la cultura i actualment presidenta del Conca. I Joan Ill, cronista oficial de la vila des del 2017, el cronista de les emocions. Gràcies a les seves cròniques, doncs, podem conèixer persones que han viscut a Sitges abans i ara i que d'altra manera no les haguessin conegut. Ara, si em permets, David, llegiré una cosa molt breu del teu pròleg, que m'agradaria fer-ho. Ho faig perquè veiem que les seves arrels estan molt a prop del Vinyet. Vaig néixer a Sitges, a la casa taller del meu avi patern, l'escultor Pere Jou, a menys d'un quilòmetre de l'ermita del Vinyet, el 23 d'octubre de 1953, divendres, cap a les 5 de la tarda. M'han dit que el part va ser llarg i complicat, cosa que de vegades em fa veure la vida com un regal sorprenent que haig d'agrair. A menys de 10 metres de l'habitació on vaig néixer, hi havia, i encara hi ha, els models de la Mare de Déu del Vinyet i de les figures de l'Àngel i del Moro que l'acompanyen, i que el meu avi va rebre l'encàrrec de refer després de les destruccions del temps de la Guerra Civil. És probable que la meva segona sortida de casa, la primera devia ser a la parròquia per al meu bateig, 13 dies després del naixement, fos a l'ermita del Vinyet. En tot cas, les meves anades i vingudes de la casa taller a l'ermita al llarg de l'avinguda del Vinyet sovintejaren tant per elements devocionals i socials com perquè per fer la breu caminada fins al temple resultava molt agradable i més tenint en compte que un tram de l'avinguda estava flanquejat encara per camps de blat. Em portaven aquelles passejades les meves àvies paterna i materna, Antònia Andreu Mitjans i Rosa Montaner Sardà, la meva mare, Lolita Miravent, i les meves ties, Vinyet Jou i Rosa Miravent, sovint amb amigues seves. També el meu pare, David Jou i Andreu. Es feia ressonància del Vinyet a molts quilòmetres de Sitges, en les seves navegacions en patruller pel Mediterrani, el Canal de Suez i el Golf Pèrsic. El gravat de la Mare de Déu del Vinyet, penjat en una paret de la seva cabina de capità, actualment a la seva habitació de casa, deu ser una de les representacions de la Mare de Déu del Vinyet que ha fet més milers de milles marines. He procurat que la tradició familiar de contacte amb el Vinyet no quedés troncada i hi he anat sovint amb els meus fills, Albert i Carles, i els meus nets, Clara i Alexandra. Gràcies.
Moltes gràcies per aquesta lectura d'aquest fragment que representa aquestes arrels biogràfiques meves en relació amb el Vinyet, que pocs sitgetans hi deu haver a Sitges que hagin nascut tan a prop del Vinyet, perquè per allà doncs, no hi ha gaire gent que hi visqui o que hi, la gent doncs, ara va néixer a les clíniques. Bé, llavors vull començar, vull dir quatre paraules d'agraïment. Agraïment a vostès per ser aquí, agraïment al grup d'estudis sitgetans per acollir-nos, agraïment a la Vinyet i en Joan per haver acceptat acompanyar-nos en aquesta presentació, i agraïment al meu germà Lluís, que avui no pot ser aquí, que va ser el que em va donar la idea d'aquest llibre. Va dir, ara que faràs 70 anys, l'octubre passat, podries reunir els poemes que has escrit sobre el Vinyet. Em va semblar una bona idea, vaig reunir els poemes, els vaig anar treballant, els vaig anar actualitzant alguns, i em vaig afegir doncs, potser 10 o 12 de nous. Que, i bé, llavors doncs, aquí tenim aquest llibre que és el resultat d'això. I en segon lloc, avui fem aquesta presentació del llibre aquí, però havíem quedat amb els administradors del Vinyet que el mes de maig, ja veurem la data, faríem algun acte al Vinyet, algun acte dintre del mes de Maria, que és un mes, diem-ne, tan bonic, que és una combinació de sensualitat, d'espiritualitat, és una de naturalesa, de transcendència, és unes festes molt boniques, i dintre d'aquest marc i dintre de l'ermita del Vinyet, doncs seria una cosa que seria molt agradable, llavors que els dies són llargs. Finalment, em va agradar que la Vinyet i que en Joan m'acompanyessin. M'agradava que hi hagués algú que es digués Vinyet, de manera que fos una personificació viva d'aquesta tradició del Vinyet. I a més, clar, la Vinyet, qui millor que aquesta Vinyet, cunyada, amiga de sempre, i que ha estudiat tant a fons la poesia i la història cultural de Sitges. Llavors era una persona adient per parlar d'aquests temes. D'altra banda, en Joan Ill, amb qui vam estudiar els Escolapis uns quants anys, ens vam divertir molt, vam passar molt bones estones, i que és un gran cronista, abans de ser cronista oficial, des de fa molts anys, que és un cronista de la biografia més profunda, més emocional, més vital de Sitges, amb una sèrie de detalls que afortunadament ell ha anat salvant directament de la gent, ens ha mantingut i ens dona, explorant, llegint els seus textos, ens dona una visió molt, molt rica, molt profunda de Sitges. De manera que tots dos, des dels seus vessants, des de tota la seva relació humana, doncs moltes gràcies d'haver-nos acompanyat aquí. Molt bé, i gràcies al senyor regidor també que ens acompanya aquí. Moltes gràcies.
Doncs, molt bon vespre. Bueno, moltes gràcies pel que has dit. Com que som vells coneguts de fa, bueno, de tota la vida, com aquell qui diu, no ens farem més elogis mutus, però sí que em va fer molta gràcia quan el seu germà va comentar, escolta, ara que fa 70 anys podíem publicar tot el que ha publicat sobre el Vinyet, que és molt, i que a més és el transcurs d'un treball poètic doncs, també de tota la vida. Perquè, si no m'equivoco, des dels 15, des dels 15 anys d'ell daten els seus primers poemes, i aleshores doncs, no deixa de ser un corpus molt indicatiu i molt il·lustratiu de l'evolució poètica d'aquest científic. Apel·lo al seu caràcter de científic i vaig endarrere, perquè el que vam quedar amb en Joan és que jo parlaria d'aquest llibre en el context dels llibres que són llibres i textos que s'han dedicat al Vinyet com a geopoètica sitgetana, una mica més enllà, en Joan ho agafaria en el punt de la publicació d'aquest llibre, per tant no ens duplicarem. Però jo he volgut anar endarrere respecte a la trajectòria d'en David, perquè precisament en l'any 96 va publicar un primer volum de l'obra poètica completa, que no és completa perquè hi ha més volums, però el primer de tots, que es deia La deriva blava. En Ramon Bacli va fer un pròleg que realment és molt bonic. I jo vaig haver de substituir el Ramon el dia de la presentació perquè no sé què va passar, que no va poder venir. I aleshores va ser per mi una oportunitat, perquè em va permetre doncs, fer un feedback bastant allargat en el temps, d'estudi de la seva poesia. Però sobretot em vaig quedar amb una frase de Jos Brach, del pintor Brach, que ell va utilitzar com a proemi, que diu: l'art és fet per inquietar, la ciència tranquil·litza. Jo no sé si els científics que estan a la sala, que són uns quants, comparteixen aquesta opinió de George Black, però a mi em va semblar molt indicatiu perquè realment la lectura del procés poètic d'en David és exactament això. Un art, una poesia que inquieta, per començar l'inquieta amb ell, i una ciència que, per més lucubracions i recerques que hagi de fer, el tranquil·litza. Això, els que el coneixeu de més a prop, doncs ja ho sabeu. També en aquesta deriva blava hi havia un element que em semblava important a destacar, que era no només la seva trajectòria física i sentimental i la continuïtat doncs, que requeria, i no solament tota la relació d'ell amb el que és la comunitat local, que és un tema important, no vull dir una relació directa, sinó indirecta, doncs d'experiències, de llocs comuns, de visions, de paisatge, sinó sobretot el que hi havia era la instal·lació definitiva del que podríem parlar la seva geopoètica, que evidentment està al 100% arrelada a Sitges i després doncs, en altres llocs del planeta, ara recordo Sicília, però també recordo el Quebec, i també recordo el Regne Unit, i també recordo Berlín, i molts altres llocs on ha estat, molt bona part degut a la feina de científic, però això no li ha impedit que es deixés inquietar per l'art i que a més de compartir tanta tranquil·litat amb la ciència, es dediqués també a fer poesia. Però el primer àmbit de la geopoètica, innegablement, és Sitges. I era aquest Sitges on es mostrava, on exposava i on revelava els antecedents i la continuïtat d'aquesta trajectòria. És en aquest Sitges, en aquesta geopoètica que tenia i té molta intensitat de confessió autobiogràfica, on s'hi troba, diu ell, la secreta concordança de les coses. I això és el que m'ha portat a treballar sobre els antecedents de la geopoètica del Vinyet a partir del segle XVI fins a arribar a la seva poesia. També, evidentment, hi ha altres poetes sitgetans que han tractat el tema del Vinyet, aquí en veig uns quants, i per tant, doncs, la veritat és que és un lloc que sempre és un lloc recurrent i referent, amb tota mena de matisos, però en el cas del David el que veig molt clarament és que ell és la baula de 70 anys, és a dir, de la joventut consolidada, que en diuen ara, que realment ha tractat, sí, ho diuen, jo em remeto a repetir el que em van dir fa poc, cosa que em va fer molta il·lusió, joventut consolidada. Aleshores, sí que realment la baula que uneix aquest segle XVI, que ara m'hi referiré, amb aquest segle XXI, doncs està realment apuntant tot un seguit de moments en què el Vinyet és un lloc d'alt voltatge poètic. Primer és el segle XVI. Doncs vosaltres recordeu aquella inscripció que hi ha a la Porta Antiga, qui vingui trist i plorant en aquesta santa capella no serà gens meravella que nisca alegre i plorant, etc. Bé, aquest text vaig preguntar una vegada a l'August Bové, com a expert en literatura del segle XVI, XVII i XVIII, com el podia datar més o menys, i em va comentar que segurament era del segle XVI per aquest decantament que diu allò, Càntia i Llàntia, o sigui, el transformar el temps verbal amb aquesta terminació, em va comentar doncs, que segurament podíem datar el text del segle XVII. Per tant, aquest és una primera invocació també d'un alt valor poètic i molt sentimental i també molt íntim, perquè és el moment en què la gent que va al Vinyet a demanar alguna cosa, perquè sempre anem a demanar-hi alguna cosa, doncs, i evidentment posem una llanta o posem un ciri, o sigui, aquesta invocació, diguem-ne, remet en aquest imaginari popular de la gent que participa de la devoció popular. Però el llenguatge és un llenguatge molt acurat i molt refinat. O sigui, és un llenguatge que té poc a veure amb les oracions, diguéssim, que la gent aprenia de memòria per recitar de carretilla, sinó que és un text expressament elaborat pensant en el Vinyet, no era un text genèric de les Mares de Déus, perquè a més parla del navegant i parla del viatger, i per tant, evidentment, a Sitges, si alguna cosa hi havia al segle XVI, eren viatgers i navegants i comerciants. Però bàsicament navegants pel comerç. I aleshores aquest element doncs, hi dona un caràcter molt particular. Fins al dia d'avui és el primer text poètic que parla del vinyet. El segon, el coneixeu tots, són els gotxos. Els gotxos que daten de final del 17, principi del 18, perquè la primera edició que en coneixem és de 1726. I de la mateixa manera que la imatge, o la, bueno, la imatge no, la celebració de la Mare del Vinyet té privilegi que es fa el 5 d'agost i no el 8 de setembre, això sempre s'ha de recordar als amics que et feliciten el 8 de setembre, dius, no, que és el 5 d'agost, i com és això? Res a veure amb Vilanova, els hi dic jo, però és un privilegi doncs, que està relacionat amb la devoció de Santa Maria Major, etc. etc. Bé, doncs en aquest sentit el que és molt curiós és que els gotxos del vinyet tampoc no són el típic goig de la cantarella tradicional i la típica recitació dels gotxos de la Mare de Déu com es feia a l'època, amb totes les Mares de Déus trobades o no, sinó que són un text poètic molt especial amb unes metàfores que, segons el professor Antoni Comas, que era expert en literatura del 18, el situaven com a, segons que ens va dir a la classe de l'any del curs 1974 a la UB, jo tenia la sort de ser deixeble seva, ens va dir que eren dels gotxos del més alt valor poètic que es coneixia en aquell moment dels Països Catalans. Per tant, clar, com que de literatura medieval i del 18 se'n parla poc, no tenim gaire ocasió per lluir-ho, però sí que és veritat que, dit pel doctor Comas, doncs, té molta més importància que el que jo pugui dir a partir de la meva percepció. Però jo vaig anostrar aquesta idea i vaig fer una anàlisi dels gotxos del vinyet, segons que ell em va indicar, seguint les seves passes, i efectivament, d'una banda hi ha la descripció canònica dels gotxos de la Mare de Déu, però d'altra banda hi ha una riquesa metafòrica impressionant fent l'analogia de la passió del Crist amb la metàfora del vi i de la, del conreu del vi. La sarment que es planta, el cup, etc. No? Ara no m'hi entretindré tampoc. A més, hi ha un article a la Xarmada on ho vaig explicar ja fa uns anys i la veritat és que cada vegada que hi retorno me n'adono que el valor és molt gran perquè defuig també molta part de la poètica popular del segle XVIII, que ja és, molt, ja és prou important. Per tant, tenim dos antecedents que ja es consoliden aquesta tradició poètica. Segurament en la història de la devoció mariana a Sitges doncs, hi pot haver altres textos, no dic pas que no, més de, o sigui, posteriors. No sé si mossèn Fèlix hi va dedicar, per exemple, algun vers, alguna quarteta, és a dir, en tot cas no ho he treballat, ho confesso. I llavors passo del segle XVIII, això sí, passo ja doncs, al segle XX. Del segle XVIII al segle XX, on tenim diversos poetes que parlen del vinyet. En parla la Rideta Benaprés, per exemple, en un llibre de l'any 17, i amb una oració de la Mare del Vinyet, que el mestre Torrents hi va posar música, que per cert, i perdoneu la immodèstia, me la va dedicar a mi quan vaig néixer, li va regalar la partitura al meu pare, i encara la guardo. Però, més enllà de la Rideta Benaprés, doncs, em referiré als dos grans poetes noucentistes, que són en Trino Catassús i en Salvador Soler i Forment. És també una història de geopoètica del paisatge, sobretot en el cas de Trinitat Catassús, que sabeu que era enginyer agrònom, cosa que el motivava molt a escriure a partir del paisatge de Sitges la relació entre el temps i els sentiments, és a dir, el pas del temps i sobretot la percepció de com tot això actua sobre la sensibilitat de les persones, però també Salvador Soler i Forment, que va tractar el tema amb molt més aprofundiment. En el cas de Catassús, la seva poesia del vinyet no és precisament, i això ho confesso, una motivació devocionària la que mostra. És una conseqüència més de la seva gran falera pel paisatge de Sitges. Diríem pel paisatge mediterrani si parléssim a nivell europeu, però aquí a casa puc dir pel paisatge de Sitges. Pel paisatge i pel pas del temps incidint en el paisatge i en les mostres del canvi del paisatge. Hem dit moltes vegades que el Trinitat Catassús és el correlat poètic de la pintura del Joaquim Sunyer. I això, doncs ara, si tinguéssim, si fóssim als museus i estéssim a la sala noucentista, us podria explicar fil per randa uns quants poemes d'en Catassús davant d'aquells quadros. Però ho podeu imaginar també vosaltres, podeu fer l'exercici algun dia vosaltres. En tot cas, el posicionament d'en Catassús és més panteista que religiós. I per tant no us estranyi de trobar poques referències a la devoció del vinyet. Podeu trobar referències al paisatge, a les vinyes, a la tardor, sobretot al mes de setembre, aquest vendimiari doncs, que ell va descriure amb tanta sensibilitat. Però sí que hi ha un text concret de l'últim llibre que es diu Robins de Magrana, que, bueno, l'últim llibre publicat, perquè fa un temps va venir-me a parar les mans tota una col·lecció d'inèdits que doncs, costa de posar en net perquè hi ha esborranys i hi ha... Però són inèdits molt interessants que algun dia, com els poemes de la Margarida que va publicar en Ruscalleda, algun dia doncs, veurà la llum i completaran el cicle poètic d'en Catassús. Però en aquest cas, Robins de Magrana és el recull que fa de poemes entre el 22 i l'any 30 i realment també és un passeig pel paisatge i pel temps. Però té una oració a la Verge del Vinyet que precisament recull un dels leitmotivs dels gotxos, que és el de la sarment. És a dir, el de la sarment que es planta i que germina. I no el llegiré sencer, però perquè veieu doncs, com articula tota aquesta geopoètica devocional, per entendre'ns, us el llegiré un parell de paràgrafs. O tu, qui ets la sarment del nostre guany, plantada al mig de nostra mort contrita, amb pèl del cel, esponerós tot l'any, que mai no et canses de llevar collita, barra fruitosa de raïms de mel, que així un dia, en una penya xuta, clavà volgueres ta divina arrel per ombrejar la desolada ruta. Aquí veieu més elements agrícoles que devocionals. Doncs hi són, però són justament en aquesta oració, que és una oració que acaba demanant precisament la gràcia de la calma, la gràcia de la germanor, i la gràcia del que el poeta també diu, quan parla de la ciència, de la tranquil·litat. O lleny august, pel segle respectat, que mai no marcirà cap ponentada, segueix sent rebroll de caritat al mig de nostra mort tempestejada, etc. Com podeu veure, doncs, és un poema molt concret dintre de la poètica d'en Catassús, però que recull tota aquesta tradició i el que realment m'agrada és que agafa part de l'èxit dels gotxos amb la imatge de la sarment que la va desenvolupant en tota l'estructura poètica per acabar demanant el que es demana sempre, aquells protegeu-nos nit i dia i ell doncs, que ens tranquil·litzi, que el nostre esperit quedi calmat davant de les tempestes, en aquest cas de l'amor. D'això d'en Trino ja en sabem una mica. L'altre poeta que ha tractat abastament el vinyet i que jo crec que el va fer un dels motius principals de la seva obra poètica va ser en Salvador Soler i Forment. Vosaltres el recordareu segurament els més grans al carrer Major, en aquella casa que dona fa cantonada amb el carrer de mossèn Fèlix Clarà. Sempre m'equivoco amb el de mossèn Fèlix, amb el de Pau Barrabeig, o sigui, com tothom, com us passa a tots vosaltres. És una casa que recordo, en aquell menjador, que ara és una botiga, és on en Carné va escriure el Sitges Salicalitges, d'això ja en vam parlar l'en Carné, però que, en tot cas, ell hi escrivia sovint i tenia en aquell menjador, quan Sitges era un Sitges molt diferent, doncs la seva sala d'estar. Aleshores, en el Càntic del Vinyet, que és com va voler titular el recull de poemes que li vàrem dedicar al grup d'estudis ja fa molts i molts i molts anys, reunit per ell mateix, li van dir vostè, reuneixi els poemes que vulgui, posi-ho com vulgui, ens hi poni-ho com vulgui, que els hi publicarem. El pròleg li va fer en Ramon Bacli, que també és un entusiasta de la poètica sitgetana i un grandíssim admirador d'en Soler Forment, i trobem que hi ha 13 poemes, 13, que són íntegrament dedicats al vinyet. I en aquests 13 poemes sí que hi trobem tot el que no té en Catassús. Hi trobem devoció popular, hi trobem doncs, precisament la vocació de la festa, un poema molt bonic que es diu Salut Agost, hi trobem visions intimistes, hi trobem moments molt devocionals, com és el preludi al Cambril, hi trobem invocacions a la pluja, hi trobem referències al mes de setembre, hi trobem també referències a la festa de la Verema, tot és el mateix, és a dir, és aquesta unió de la tradició vitivinícola amb la devoció popular i amb la imatge del vinyet, que recordeu, sempre té la parra al costat juntament amb l'àngel i el moro, és a dir, sempre hi ha una, un cep, perdó, he dit una parra i volia dir un cep. Aleshores, a partir d'aquí, bé, volia llegir algun poema de l'Hèlios. Ja sabeu que en Salvador Soler i Forment tenia com a un dels motius que li deien era Hèlios, és a dir, perquè de jove havia signat els articles del Baluard de Sitges amb el sinònim d'Hèlios, ho coneixia tothom. Llegiré un breu text que a mi m'agrada molt, llegiré la primera estrofa, perquè és un diàleg del poeta amb la Mare de Déu i a mi em recorda d'alguna manera el diàleg que fa en J.B. Foix també en un dels poemes dels 11 Nadals i un Cap d'Any, que és aquell, si jo fos marxant a Prades a les boires de tardor, us portaria això, us portaria allò. Bueno, doncs en Soler i Forment a Santa Maria del Vinyet diu això: si no us porto un peu de cera, ni una barca, ni un vaixell, revolcats per les onades i la quilla de Gairell, si no sap pintar un retaule reflectint el vostre esguard per damunt de la tempesta assotant el pla i el mar, si no us duc creus ni medalles per penjar a vora el cambril, ni un bocí de la senyera voleiant el vent d'abril de la meva jovenesa enardida en el combat, us duré, Santa Maria, el meu cor mig trossejat. El meu cor que tant espera, avui que la conhorteu amb la llum de la mirada i l'alè de vostra veu, però si verdeja encara i de mel es mostra bar, però amb la cèl·lica congesta o el redós de queixallar, feu la gràcia que maduri sota el raig un sol viril, fins que llacors mundanes no se senti més servil i amb la tendra fortalesa d'aquest braç vostre escapçat espremeu-li nit i dia com raïm dos cops premsat. És a dir, també remet, més enllà de la imprecació paral·lela a la que fan Foix a l'infant Jesús, també remet a la capacitat de la Mare de Déu d'aconsolar un cor que diu dividit, un cor que diu tormentat. Bé, aquests són els antecedents immediats d'en David Jou, que ell mateix doncs, ha confessat alguna vegada i també ho diu en el pròleg, i que m'ha semblat que era una bona introducció per situar el fet del vinyet en aquesta geopoètica, esperant que el mes de maig, quan faci bon temps, en el vinyet se celebri aquestes lectures, en les quals doncs, en aquest cas el llibre d'en David hi tindrà merescudament el primer protagonisme. Jo li felicito els 70 anys, ni desitjo 70 més, com a mínim uns quants més, amb tan bones condicions com ara, i sobretot el que desitjo és que aquesta acumulació de ciència i poètica, que cada vegada donen més fruit amb conferències i amb premis i amb assajos, sobretot, no deixin de banda la creació poètica, que, com podeu llegir cada setmana a l'Eco de Sitges, és constant. Gràcies.
Bona vesprada a tothom. Gràcies, David, per les teves paraules. Quina força la paraula, quina força la poesia, quina saviesa vinyets ens has transmet aquests moments, no? Bé, m'ha fet molta il·lusió que en David em fes l'encàrrec de presentar junt amb la vinyet el seu llibre. I m'he fet això, quan he fet el començament d'escriure-li tot això, m'he traslladat a l'època de la joventut, a la infantesa, i he reviscut records molt bonics, allà a l'escola Pia, on va començar tot. I llavors aquella escola que van tirar a terra, aquella casa de Can Muntaner tan maca, que va ser una llàstima perquè convertissin en un edifici impersonal, no? Però bé, això no toca dir-ho ara. Pues allà a la casa aquella hi havia un vestíbul, allà sobre la Silleria, recordo que hi havia el quadre d'honor que en dèiem. Cada mes ens feien una avaluació i ens donaven el que en deien les notes. Tenien de portar a casa i tenien de retornar assignades. Bueno, allò de retornar costava molt, perquè costava quan les coses no anaven bé, portar la nota i el pare que ho signés. Bueno, hi havia un altre espectacle. No? I llavors en David, amb aquest quadre d'honor, sempre hi era. Sempre estava, no va despenjar-se mai. Tu sempre hi eres. A canvi, jo me sembla que no hi vaig ser ni mai allà. Perquè escolteu una cosa, ja us ho dic amb confiança, jo era una mica duret. Eh? Va ser amb el pas del temps que se'm van estovant, el que fos, no sé, se'm van estovant i bueno, encara m'hi he defensat. No? Però bueno, aquelles coses que passen, no? Que amb el temps ara em diuen tu ets un autodidacte. Bueno, potser sí. Bé, doncs quan sortíem de l'escola anàvem i ens apropàvem tots cap al Prado. Allà al Prado hi havia un familiar d'en David i ell cridava avi, avi, i l'home es tombava i ens saludava amb ell i saludava amb tots nosaltres. Aquest home anava amb un barret, el recordo amb un barret, amb una bufanda en tortó lligada al coll, fins que un dia va deixar de venir, havia emmalaltit. I aquell grupet d'amics el formàvem en Josep Soler Fernández, en Jacint Piques i Julià, l'Isidre Junyent Sabater, en Jacint Sastre Tutusaus, en Rafael Nicolás Belda, l'Albert Paco Vidal, en Carles Martínez Mendoza, i quan s'esqueia venia Sitges, que era veí de casa vostra, en Juan Martínez Sardà, que pel temps ha sigut el que en diguem ara ministre de Sanitat del govern Andorra. Doncs bé, amb aquella colleta d'amics anàvem a fer un tomb per casa, i perdoneu que faig propaganda d'una secció que surt a l'Eco, diguem-ne un tomb per Sitges. I un Sitges que ens havien inculcat estimar els nostres pares, que era un Sitges blanc, encara l'havíem aconseguit blanc, que havien aconseguit de la gent que emblanquinava les façanes. L'últim recordo un pintor, un emblanquinador, en Xambó, que era, havia sortit a veure descendent de la Manoixa, que en deien, una dona sitgetana que pintava les façanes en dues mans alhora. Vull dir, i bé, i llavors amb aquells Sitges trobàvem a les parets unes rajoles que posaven la respecteu la netedat, que és un gran signe de civilització. I llavors tot això va anar desapareixent amb el temps que es va anar transcorreguent. I llavors, de seguit, en David es va convertir en un apassionat de la poesia i de seguit va fer una sèrie de poesies que l'Eco van començar a publicar. I veus quines casualitats, que poc de temps hi vaig aparèixer jo també per allà i hem compartit fins a dia d'avui aquestes pàgines. Si més no, l'obra del poeta té una força i el magnetisme que la fa universal, ja sigui a través del setmanari o dels llibres que ha publicat com aquest dedicat a la Mare de Déu del Vinyet, que avui presentem. I és que en David està molt vinculat al Vinyet. Es fa evident quan hi arribes i trobes una poesia en el començament de l'anomenat Porxo dels Poetes, amb el títol A la Mare de Déu del Vinyet. Mentre que la imatge que acull les nostres oracions, així com el moro i l'àngel que la custodien, les va refer el seu avi com després de la guerra havien quedat molt malmeses. L'escultor mateix, junt amb la seva família, hi vivien molt a prop, en la casa que van construir al costat mateix de la del pintor Joaquim Sunyer, i a tocar del camí Fondo, la mateixa llar on hi va néixer l'amic, casa que sobresortia per damunt dels camps del blat i que hi havia. El pare d'en David m'havia explicat que quan ell era jove, des de la porta de la casa, veia la seva mare quan tornava de comprar i tombava per allà on avui hi ha l'hotel Calípolis. I que, mentre res s'interposava en el camí, en la contemplació. Continua i es dona la coincidència que el seu pare i el meu havien anat junts a l'escola de mossèn Joan Lloberes, el qual impartia classe en els baixos de Can Fals i que tants records aportaven totes les vegades que es trobaven i acostumaven a ser moltes degut a la vinculació professional que els de casa teníem amb la família Jou. Relació que continua activa i que s'encarrega de no que decaigui en Pere, que ha esdevingut l'enllaç familiar. Quan jo encara estava en actiu, era ell qui s'encarregava d'avisar-me: Joan, hauries de passar per casa que et volen veure. cosa que ell aprofitava, apassionat com és de l'automobilisme i de la tècnica, per fer-me un repàs de les característiques del meu cotxe, per després fer-me la pregunta de rigor. Joan, que li deixes el cotxe a la dona? I davant la meva negativa, volia dir, té, fota't, Carme. I llavors, abans de tot això, el cap de la família s'havia passat dies i mesos, anys, embarcat al comandament d'un petroler, per allà a les llunyanes aigües del Golf Pèrsic, del canal de Suez i altres mars i oceans. Lluny de casa, de la seva família, tanmateix compartia un contacte molt apreciat, un gravat d'una estampa gran i antiga de la Mare Déu del Vinyet, com la que hi ha en moltes llars sitgetanes, i que presidia un lloc de la seva cabina. Quantes pregàries no li dirigiria, a través de les quals, malgrat la distància, el mantenien apropat als seus Sitges i al Vinyet. El poeta li dedica un poema, La Mare de Déu del Golf Pèrsic, en aquest llibre. En el contingut del llibre d'en David mostra una gran predilecció per la Mare de Déu del Vinyet, secundada pel veïnatge que existeix entre l'ermita i la casa dels avis, com de la mateixa devoció del Vinyet que ha existit sempre entre la gent de Sitges. Arribat a aquest punt, centrem-nos en aquella vila que no hi havia ni televisió, ni la gent no disposava de cotxe, ni altres distraccions d'aquestes com ara ja no. Un dels atractius de les tardes del dia de festa, mentre es feia temps per anar al ball de tarda, consistia en anar a un lloc de Sitges, que en deien la Bufera. La Bufera era un forat que penetrava cap a dins, cap al mar, cap arran del mar, i quan aquest estava enfuriasmat, si tiraves una farigola, el mar rebufava i entonces tornava cap amunt. Aquest fenomen a la mainada els feia, ara en diríem, flipar. L'altra excursió era anar fins al Vinyet. S'hi dirigien els avis, com en David, que en un vers del llibre està dedicat al seu nen, acompanyat de l'avi que es dirigeix a l'ermita, portant un net al Vinyet. I anaven de parelles que festejaven, els que es casaven al Vinyet i tornaven ja de casats. A ells el poeta els hi dic que també un vers, casaments al Vinyet. I al cap d'un temps els nous matrimonis el trobaven empenyent un cotxet amb una criatura, que si era nena de ben segur es deia Vinyet. L'autor en aquestes pàgines també els hi dedica un poema a les Vinyets. Fins que la comitiva creixia perquè la criatura del cotxet ja caminava sol i havia deixat el lloc a un altre ocupant. El camí del Vinyet motivava a grans i a petits. Els que anaven a peu, agafat del cotxet, de seguida es queixava de que tenia set i els pares el persuadien que quan arribarien a l'ermita podria beure aigua en el cantiret de seny de la cisterna. Aquell sorollet de la cadeneta mentre que aquest baixava cap a les interioritats satisfeia totes les perspectives d'aquella mainada, que es veien compensades pel rajolet d'aigua fresca acabada de pouar, mentre que un altre al·licient els motivava, com era anar a dipositar un centimet a la guardiola que sosté l'ara centenari Escolanet, que després de ser engolida deixa escapar un clinc que ressona per tota l'església. Per ser, com ho he dit, la nostra ermita un referent i un destí d'aquells tardes dels dies de festa, allà hi coincidien molts matrimonis, alguns amb canalla, altres no. En David li dedica un vers, Dones de Sitges, en les estrofes que coincideixen amb això que explico. Entre els més menuts d'aquella comitiva s'establia també un protocol compliment del recent nascut per part de les amistats. Que maco, que maca, depenent de qui fos, no? Per altres, formular de seguir la pregunta també de rigor. A qui s'assembla? Una altra manera d'allargar la conversa sense treure'n aigua clara, que si sembla amb ell, que si sembla amb ella, i allà no se'n surt. Explico tot això perquè el conjunt de tot plegat ha format part de la quotidianitat de la relació que hi ha entre les famílies sitgetanes de sempre. I aquí s'hi escau l'afinitat que s'estableix entre dues famílies, la d'en David i la meva, on els pares han coincidit a l'escola i els fills respectius també. que continua havent una relació molt estreta entre els seus germans, en Lluís, en Xavier i les seves respectives esposes, com també un record inesborrable de la seva mare, la Lolita, que sempre es va mostrar gran estima que es corresponia amb l'admiració que li teníem i per ser un referent de senzillesa i bondat. Estima que igualment va professar a la Rosa, l'eficient tieta d'en David, que s'havia après a parlar de manera fluixet, no? Per haver estat en contacte a la biblioteca, al costat de la seva germana. Tornant a l'obra d'en David, fa uns dies el prestigiós escriptor portuguès Gabriel Magalhães, en la seva col·laboració a La Vanguardia, es referia a ell amb aquests termes. David Jou és un excel·lent poeta i assagista molt estimulant, sobretot per la manera com tracta les relacions entre la ciència i l'experiència religiosa i la poesia. Jou té un perfil renaixentista, és un home de ciència amb carrera universitària, però al mateix temps algú capaç del millor lirisme a la qual cosa s'assuma, el pes de la seva aventura espiritual. Sens dubte, s'avindria molt amb Leonardo da Vinci. Quina bonica comparació. Admiro en David per moltes raons, per ser de tot en la seva senzillesa, perquè sent una eminència dins el camp de la física i un poeta molt valorat, conserva una facultat que no es compra ni es ven i que es tradueix a que sempre el trobes igual, sumament atent, que sap escoltar i sobretot valorar tot el que fan els seus amics i coneguts, a més de ser una persona molt propera. I és d'aquells amics que saps que el tens a prop, lleial a aquesta amistat que ve que molts anys enrere des de la nostra joventut. I mai ha donat la sensació d'afeblir-se. I ves per on, una vegada que no vaig atendre la seva crida, va ser el dia que es va casar amb l'Elisabet i que la Carmen i jo hi estàvem convidats i no el vam poder acompanyar. Darrere hi havia una raó de pes. Dos dies abans havia nascut el nostre fill Joan. Ja diuen que l'obligació és abans que la devoció, com així va ser. Deslliurat una mica de les seves obligacions universitàries, no dels compromisos quan els reclamen per donar conferències arreu, en David i l'Elisabet actualment passen més dies a Sitges que a Barcelona, a excepció de quan han pres la feina que fem molt gustosament, o de més quin remei, tots els avis en el moment que ens som reclamats per fer de cangurs. Tanmateix, ells no ho tenen tan fàcil, perquè quan els demanen un cop de mà s'han de traslladar a París per atendre els seus nets, la Clara i l'Alexandre, o l'Alà, que dirien aquella gent. Tornant a Sitges, des de Barcelona, va suposar retrobar-se amb el poble que el va veure néixer, tot i que no havia perdut mai el contacte, però ara el pot gaudir més. Mira, ara fa uns dies que vaig amb passegem amb la Carme al migdia i passem pel Vinyet, entrem a la Porxada, després els poetes, posem una llàntia i després tornem i anem per allà a l'estàtua del Benaprés. Ens asseiem allà i amb aquests dies que ha fet tan lluminosos, escolta'm, veus, i diguem entre tots, que és bonic Sitges. I allà hi coincidim els dos, no? I allà no és de Sitges, però s'hi sent molt identificada i li agrada molt. I llavors també reunem, ves, que hem tingut la sort que això, aquest passeig, no s'edifiquessin edificis alts com més avall de la costa passa, no? I fem aquesta reflexió i bueno, estem allà contemplant aquell paisatge tan bonic. Acomboiar-se entre les essències de la poesia que tanta inspiració ha transmès a poetes i poeteses, que com ell la singularitat del nostre poble els ha embolcallat d'una creativitat sense sostre, inspirant-se en la Mare Déu del Vinyet per dedicar-li uns emotius versos és socavar les interioritats del nostre sitgetanisme i sitgetans quan els precs i les oracions que li dirigim els exterioritzem des del fons de l'ànima i del cor, com les estrofes, com ha dit la Vinyet, que saluden quan hi entrem en la porta lateral, o en els mateixos goig amb aquell prec que ens germana socorreu-nos nit i dia, Verge Santa del Vinyet. En David ha recollit en aquest llibre tots els poemes que li ha dedicat i nosaltres ens satisfà que el vinyet segueixi motivant l'estímul que arrela entre tots els qui aquest indret és un far que ens guia en el camí i per això l'hem rebut amb l'entusiasme que ens mereix. Per aquests i altres motius, ell és un referent de moltes coses, però la que més ens uneix és aquest sitgenisme que transmet bona part de la seva obra. Quan va deixar de l'Escola Pia aquí a Sitges, en David ens trobàvem a l'estació. Ell anava a la universitat i jo al conservatori a estudiar la trompeta. I d'aquí venia una altra cunyeta, perquè en David deia, sempre que toques la trompeta plou. I llavors, però es va, quan em vaig jubilar de tocar aquest instrument, ha deixat de ploure. Per això, per tant, tindré de tornar-hi. I aquesta la sequera ens assetja, si més no, aquest llibre de poemes, Celebracions del Vinyet, editat per l'editorial Viena, és com l'aigua que brolla i baixa riu avall, deixant al seu pas un remor i una frescor que ens recorda el mar, com aquest que tenim tan a prop. I diu ell les últimes estrofes del poema que porta per nom El mar i la vinya han fet el vinyet. I que diuen així, vinyet del mar, mar del vinyet, preguem en públic i en secret contra les tempestes del cel, contra l'humana rapinya. David, això és així. La força de la teva poesia resumeix la manera elegant, la porció de vida viscuda fins avui mateix. Demà és una incògnita davant un món convuls, ple de guerres i altres barbaritats. Només la força de la paraula, la bellesa de la poesia, ens pot fer sentir-nos optimistes, perquè mentre hi hagi poetes com tu, ens sentirem ben acompanyats, tot i desitjant un món millor. Moltes felicitats, David, i moltes gràcies per tot i per ser com ets, un bon amic i un bon sitgetà.
Moltes gràcies del que han dit, ho aprecio molt. Estic content que el Joan al final hagi esmentat la música, perquè moltes vegades l'he escoltat tocant sardanes el dia del vinyet, allà al costat del vinyet, i és un aspecte també que ens uneix amb el vinyet a través de la música, faci ploure o no, de manera que potser haurem d'acudir a tots els recursos. També el seu sentit de l'humor, vam riure molt, sempre que ens hem vist hem rigut molt. Bé, uns petits comentaris sobre el que s'ha dit. En un lloc, aquestes arrels de la tradició del llibre, a mi m'agrada molt ser continuador de tradicions, em sembla que és una manera d'apuntar cap al futur. Vas veient diversos punts i així com diversos punts van marcant, si fossin en línia, si fossin dos punts, marcarien una recta inequívoca, quan ja són més punts la cosa no està tan clara, i llavors, però sempre t'invita a dir, bé, i a partir d'aquí què? I llavors seguir la tradició no és tant repetir, sinó dir a partir d'aquí què, com continuo això, com podria prolongar això, de manera que quan el meu germà Lluís em va proposar això que fes aquest llibre del vinyet, la primera cosa que vaig fer va ser anar al Càntic del Vinyet, precisament, i rellegir els poemes d'en Salvador Soler i Forment, que admiro molt i m'agraden molt, de manera que m'agrada molt ser continuador d'això. En segon lloc, Sitges i la poesia. Aquest és el cinquè llibre que escric de poemes sobre Sitges. Hi havia La deriva blava, Passeig marítim, dos llibres amb fotografies del Joan Iriarte. Hi havia Llum de Sitges i Sitges en blau, i ara aquest llibre, de manera que realment doncs, hi he estat sensible a la poesia de Sitges des d'aspectes molt diferents i amb inspiracions molt diferents. I, per exemple, el Sitges en blau en part era un homenatge al poema Espacio de Juan Ramón Jiménez, que cita precisament el Maricel, on havia passat doncs, unes setmanes, no sé si moltes o poques, però va passar o té referències perquè havia tingut relació amb Mr. Deering, per exemple, per posar alguns nivells. Després, aquesta visió que ha destacat en Joan, aquesta visió, diguem-ne, molt vital d'aquestes generacions que es van succeint les unes a les altres i que es van transmetent, però dintre de condicions de contextos diferents, i llavors l'eficàcia de la transmissió varia segons el context. I en aquest moment, en el context que tenim ara, aquesta transmissió no és tan eficaç com el que havia estat pel que fa a temes com el vinyet. Finalment, doncs, acabaré aquesta presentació llegint un poema, llegint el poema que surt a la, que hi ha en el porxo dels poetes. Aquest llibre té una estructura com de visita a l'entorn del vinyer. Comença pel porxo dels poetes, comença amb les flames que hi ha dedicades a la Mare Déu com a metàfora de quan no saps què dir, no saps què resar, sempre hi ha una flama d'aquelles que acompanya aquest element de caliu, de flama d'acompanyament que té la poesia. Després passa pel davant del vinyet i llavors es fixa en la façana, es fixa en el campanar, es fixa en la plaça que hi ha al davant del vinyet, després entres al porxo, que és un lloc esplèndid, un lloc d'arquitectura popular relacionada amb la devoció popular que sempre m'ha interessat molt, i llavors pots entrar, entres a l'ermita del vinyet, després en surts, hi ha unes evocacions de les festes del vinyet i dels oficis de Sant Esteve i finalment tornes al porxo del vinyet. Tornes al porxo del vinyet a fer d'una doble vocació, la de les parelles que s'han casat al vinyet i el del nom de les vinyets, que també m'agradava que fossin aquí. Aquest llibre té 22 poemes dedicats al vinyet i després té 11 poemes dedicats a oracions i himnes dedicats a la Mare de Déu. Bàsicament són tres: l'Ave Maria, el Salve Regina i el Magnificat. D'això ja en parlarem en el mateix vinyet, que serà això. I llegeixo aquest poema que hi ha en aquell porxo, perquè en aquelles rajoles figura també el grup d'estudis, perquè allà, com veuran, les diferents poemes que hi ha en el porxo dels poetes també hi ha estan relacionats amb diferents entitats sitgetanes. Llavors, l'entitat sitgetana que va promoure aquell poema va ser el grup d'estudis. Un dia, per cert, que jo era a Rio de Janeiro i no vaig poder ser, com tot va passar amb el meu casament, bueno, doncs què hi farem? No pot ser sempre a tot arreu. I amb això acabo. Entrem en aquest temple com en un pou fresquíssim. El temps, aigua aturada, quiet i reverbera. Que no ens neguem, senyora, en la pau que ens arrecera en aquest clos, on retrobem intactes els ritmes de la terra, les nostres passejades dels captars dominicals, vestigis d'harmonia on l'esperit s'aferra en el trasbals. Poseu en aquest ordre un xic de desmesura, doneu els horitzons a la immensitat, loquacitat de Déu a la bellesa pura de la mar. I si heu passat tants segles amb Déu a vostra falda, porteu-lo ara a aquells que no s'atensaran, perquè senten llunyana, senyora, aquesta calma, on habiteu tan sola en un temps que corre tant. Bé, i ara, en aquest temps que corre tant, doncs aquest element de pau, de tranquil·litat, de repòs que ens continua oferint el vinyet, és a dir, si tenim una estona d'anar-hi, seure's dintre, resis o no, estiguis pendent de les teves coses o d'altres, però sempre és un recep de pau, de tranquil·litat, que en aquest temps de tanta pressa ajuda a trobar-te amb tu mateix i ajuda a trobar-te amb Sitges i ajuda a trobar-te amb elements més transcendents. Moltes gràcies. Gràcies.